Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Com cada setmana als Cinèfils ja tornem a ser aquí per parlar de tot allò que envolta el món del cinema. Comencem.
Notícies.
Roman Polanski anuncia que la seva propera pel·lícula serà Dee, un thriller polític basat en un succés real esdevingut a finals del segle XIX, l'anomenat Cas Dreyfus, i del guió del qual s'encarrega l'escriptor britànic Robert Harris, amb qui el realitzador ja va col·laborar amb l'escriptor. El seu rodatge està previst que doni començament a finals d'aquest any en localitzacions de París. El desembre de 1894, el capità Alfred Dreyfus, un dels pocs oficials jueus en l'estat major de l'exèrcit francès, va ser sotmès a un tribunal secret militar per passar secrets als alemanys. Declarat culpable, va ser condemnat a cadena perpètua i enviat a la Illa del Diable. No obstant això, l'home encarregat d'assegurar-se que Dreyfus mai tornés, el coronel Georges Picquart, el recentment nomenat cap de la contraintel·ligència francesa, a poc va començar a adonar-se del gran error que havia comès i que el veritable traïdor estava encara en llibertat. Els seus intents d'aprovar-ho li va portar un enfrontament directe amb els seus superiors i fins i tot li van ser imputats crims que no havia comès i va ser enviat a presó. 12 anys després, Dreyfus va ser absolt finalment de tots els càrrecs, però llavors el cas s'havia convertit en un dels esdeveniments que més es parla al món.
L'actriu Chloe Moritz està ultimant la seva participació en una nova pel·lícula de terror titulada Maggie, la qual, tal com informa la revista Variety, serà un dels guions de la famosa Blacklist del 2011. En aquest cas, de l'escriptor John Scott, el director Henry Hobson realitzarà el seu debut a la gran pantalla amb aquesta pel·lícula que comptarà amb un modest pressupost. La descripció oficial del projecte serà la que segueix. Com si The Walking Dead es tractés, aquesta pel·lícula desenvolupada sota un context apocalíptic narra com un virus s'ha propagat per tot el país. Els protagonistes seran una família de grangers que veuen com la seva filla, major de 16 anys, és infectada i a poc, durant un període de 6 setmanes, va convertint-se en una menja carn. Moritz protagonitzarà aproximadament la segona part de Kick-Ass, així com una altra pel·lícula de terror, el remake de Carrie.
Segons informa The Hollywood Reporter, Rachel McAdams serà la protagonista principal de la pel·lícula escrita i dirigida per Richard Curtis. About Time, l'actriu prendrà el relleu de Zoe The Channel anunciada inicialment per participar en el film. McAdams acompanyarà, per tant, els prèviament confirmats Domhnall Gleeson, Bill Nighy i Tom Hollander en un projecte de Working Title Films que haurà de conformar-se amb un modest pressupost. La pel·lícula explicarà la història d'en Tim, un jove a la família del qual té el do de viatjar en el temps, alguna cosa que evidentment utilitzen o intenten per fer la seva vida una mica més suportable, però sobretot millor. Els crèdits de Curtis inclouen la pel·lícula de Steven Spielberg, Caballo de Batalla, així com un dels episodis de Doctor Who del 2010 titulat Vincent and the Doctor. McAdams, per la seva banda, va estrenar recentment el romanç dramàtic Tots los días de mi vida, juntament amb Channing Tatum, i pròximament la podrem veure en la nova pel·lícula de Terrence Malick, encara sense títol definit.
Aquesta setmana ha començat el rodatge principal del thriller d'acció Getaway, de Dark Castle Entertainment i After Dark Films. La pel·lícula està protagonitzada pel nominat al Premi de l'Acadèmia Ethan Hawke, per l'actriu i popular cantant Selena Gomez i pel guanyador del Premi de l'Acadèmia John Boyd. Ethan Hawke interpreta Brent Magna, un conductor de cotxes de carrera que es veu empès a prendre les regnes d'una desesperada missió quan la seva esposa és segrestada. A Brent solament s'uneix una jove hacker, mentre que la seva única esperança de salvar la seva esposa és seguir les ordres de la veu misteriosa que està vigilant tots els moviments mitjançant càmeres muntades en el cotxe que condueix Brent. El rodatge de Getaway va començar en exteriors a Sofia, Bulgària. Posteriorment, la filmació es realitzarà als Estats Units.
Les sèries.
El misteri va arribar a la seva fi. La cadena de televisió CBS acaba de confirmar la renovació d'una desena temporada per la sèrie de Chuck Lorre després d'arribar a un acord amb les principals estrelles de la popular comèdia, Ashton Kutcher, John Cryer i Angus T. Jones. La propera temporada de Dos Hombres y Medio serà la segona per Ashton Kutcher, qui es va sumar a l'elenc d'actor reemplaçant a Charlie Sheen. L'anunci es va fer oficial a través d'un comunicat emès per la CBS, qui tanca el cicle de renovacions per a la programació de la seva temporada 2012-2013. Dos Hombres y Medio no és l'única comèdia que ha estat renovada per la temporada 2012-2013 de la CBS. També està a la llista How I Met Your Mother, Two Broke Girls, Meg and Molly i The Big Bang Theory.
La cadena de televisió NBC acaba de confirmar la renovació de 30 Rock i Community, dos de les comèdies que s'havien mantingut a l'ull de la tempesta després d'un llarg silenci per part dels executius. En dues produccions han estat renovades en 13 episodis. Els fanàtics de Community poden respirar tranquils i consolar-se amb els 13 episodis que NBC acaba de confirmar per a la seva temporada curta de comèdies. A través d'un comunicat oficial, la cadena de la televisió nord-americana ha donat tot el seu suport per a la comèdia de Donald Harmon. Com se sap, les especulacions entorn de la cancel·lació de Community s'havien generat arran del baix índex d'audiència que venia mostrant en cada capítol de la tercera temporada. Però, contra tot pronòstic, la renovació d'una quarta temporada permetrà que els fanàtics puguin acomiadar-se de la sèrie còmica que aposta per l'humor friki.
En menys d'un mes, pel seu esperat retorn a la pantalla d'HBO, la cadena de cable va presentar els nous pòsters oficials de la cinquena temporada de True Blood, destacant particularment la presència de Christopher Meloni i Dennis O'Hare. Com tots saben, la nova temporada intentarà mostrar nous detalls sobre l'organització que tenen els vampirs al món, per la qual cosa no és una sorpresa descobrir que la gran part dels seus nous personatges pertanyen a l'autoritat vampira. Sobre això ja se sap que Christopher Heyerdahl interpretarà el vampir Dieter Brown, Meloni serà Roman, Lucy Griffith serà Nora, la germana d'Eric, i Jacob Hawking serà un poderós vampir que va ser convertit en tan sols 9 anys. Encara que ningú vol revelar molts detalls sobre la història, els productors van confirmar que la nova temporada reprendrà la història amb Suki i Tara a la cuina, per la qual cosa no haurem d'esperar molt temps per tenir una resolució a un dels grans cliffhangers de la sèrie.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb un drama francès, Four Lovers. Quan Rachel coneix a Vincent en el treball, decideix organitzar un sopar amb els seus respectius amics, Fran i Terry. Ambdues parelles triguen tan poc a fer-se amics com a enamorar-se bojament. Dormen junts, passen els dies junts, avancen junts, sense regles ni remordiments. No obstant, amb el pas del temps, la confusió va prenent forma en les seves consciències. Els sentiments es barregen i a poc es van fer més foscos i cruels. És l'hora de tallar en sec, de fugir a la recerca de nous horitzons. Però no serà tan fàcil.
Est-ce que ça peut arriver de se sentir bien avec des gens qu'on voit pour la première fois? Est-ce qu'on s'était senti tout de suite bien ensemble, tous les quatre?
Donc là, on a des groseilles. Comment on dit? Roseilles? Blueberry?
Est-ce qu'on s'était seulement plu?
Je vais toucher tes vertèbres une à une et tu vas essayer de les visualiser avec moi. Je vais essayer de soulager, pas de chatouiller. Rachel, sur moi, c'était...
C'est quoi?
Comment ça se passe avec Vincent?
Je sais pas si c'est très malin de parler de ça.
Bah, tu peux bien me dire. Laisse-moi faire.
Il dort comment, Franck, avec toi?
Collé à moi. Et avec toi?
Ah non, non, je peux pas, ça m'oppresse.
Elle est pleine d'énergie. Elle dit toujours oui. Elle est toujours partante. Tout lui plaît.
Esperadíssima pel·lícula per tots nosaltres, Blancanieves i la llegenda del cazador, protagonitzada per una guapíssima Charlize Theron, per Kristen Stewart, coneguda per Bella, Crepúsculo, i com a protagonista masculí, Chris Hemsworth. Versió fosca del conte dels germans Grimm, existeix una sola dona que supera en bellesa una reina tan malvada que està disposada a acabar amb ella. Però la sobirana ignora que el caçador que havia d'haver-la matat no només l'ha salvat la vida, sinó que li ha ensenyat a defensar-se. Poc després apareixerà en escena el príncep blau, que queda sorprès per la bellesa i el poder de Blancaneus.
Esta historia es más que una leyenda. Creedme, yo estaba ahí. Una belleza tan cruel... Su maldad arrasó estas tierras. Y una bondad tan pura. Su valor nos inspiró.
Encuéntrala y tráeme su corazón.
¿Y si me niego?
¡Tú! Tú harás esto por mí, cazador.
Cuando caiga la noche, lucharé con la más valiente y la más hermosa de todas.
¡Ah!
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa?
Seguim amb La sombra de los otros, un thriller americà. Quan una psiquiatra forense especialitzada en resoldre desfets de personalitat múltiple descobreix que les personalitats d'un dels seus antics pacients corresponen a víctimes d'assassinat, intentarà trobar una explicació lògica a la conducta d'aquell home.
¿Puedo llamarte luego? Estoy en el aeropuerto.
Necesito tu opinión sobre un paciente.
¿Dónde encontraste a David Benburg?
Pues me lo derivó el doctor Foster.
¿Cuánto lleva internado aquí?
Desde la prehistoria.
Sueles prepararlos casi un mes antes de que los exprima yo.
Ah, pero este es toda una novedad.
¿Diga?
Está Adam.
Lo siento, doctor Harding. Aquí solo estoy yo.
Quiero que le busques.
¿Qué ha sido eso?
Soy Adam.
Adam empezó a recrear una imagen mental de David.
¿Por qué crear esa idea delirante?
El verdadero David Benburg fue asesinado.
Se lo llevaron al bosque y abusaron de él. Lo torturaron.
No tienes por qué reconocer este lugar. ¿Qué te pasa?
Estuve de noche. Ya viene.
¿Quién?
El diablo.
Hay algo que quiero enseñarte.
¡Apártese de mí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Va a venir un hombre muy malo!
Por fin solos. Beth Winter és una dona que pateix la síndrome del niu buit. Com el seu marit Joseph és un home abstret i tancat en si mateix, l'únic consol de Beth és un gos que ha trobat abandonat a la carretera. Quan Joseph perd el gos durant unes noces celebrades a la casa que tenen a les muntanyes rocoses, Beth mobilitza tots els convidats per emprendre una cerca a gran escala que donarà lloc a una aventura imprevisible.
Lo nuestro no va bien. Sabes más de tus pacientes que de tu propia familia.
¿Hay algún modo de solucionarlo?
¿Yéndonos unos días al campo?
Eso es ridículo. ¿Y cuál es el plan?
¿Russell aún funciona en todo?
¿Por qué crees que está tan alegre?
¡Mira eso, muerden!
No, embisten. Los perros los controlan con ladridos.
¡Cariño, funciona!
¡No! Me he dislocado el hombro, tendrás que colocarlo en su sitio.
Lo siento, no puedo.
No quiero que me hagas caso por mucho que grite. ¡Oh, basta! ¡Me estás matando! Te he dicho que no me hagas caso. Las cosas que me irritan de ti no tienen importancia comparadas con lo mucho que te quiero. Por fin, solos.
I acabem amb un drama espanyol, En fuera de juego. Diego, un metge argentí traumatitzat pel futbol des de la seva infància, no està satisfet amb la seva vida. Javi és un representant de xavals que comencen a jugar al futbol, un mànager espanyol de tercera que somia amb una oportunitat que canviï la seva sort. De sobte, el descobriment d'un jove crac argentí unirà Javi a Diego en una aventura comuna, plena de sorpreses i picardia.
Mira, te voy a ser muy sincero, ¿eh? A mí no me preguntes cuál es la capital de Finlandia, porque ni lo sé. Ni me interesa. Yo solo sé de una cosa, de fútbol. Y la pregunta es, ¿tu chaval es un crack?
¿Mi chaval es un crack?
De 8, de 9 o de 23, pero un crack, ¿eh? A mí no me gusta perder el tiempo. El contrato es el estándar para este tipo de... Ay, perdón.
Sí.
Sí. Yo sé.
Mourinho.
¿Cómo estás? Disculpa por no oír ao partito. 200 no, 500. Sí, 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 firmá en caliente. Colosal, colosal, muito obrigado. Un abraciño, Mourinho. El despacho de un representante es su BlackBerry. Lo que pasa es que la mía la tengo estropeada. Niña.
marido no estará viendo el partido. ¿Pero qué pasa con el fútbol? ¡Estamos todos locos!
Curiositats del cinema.
Avui descobrim les curiositats d'un clàssic del gènere de terror, Poltergeist, dirigida per Tobe Hooper, produïda i coescrita per Steven Spielberg juntament amb Michael Grace i Mark Victor. La trama, per si alguna la coneix, gira entorn a la inquietant casa familiar d'un suburbi en què es té la sospita del fenomen Poltergeist. Es diu que diverses escenes van ser baixades de to per Spielberg per no ser tan sagnants o impactants com originalment volia el director, de les quals algunes són, quan apareix la mà que surt del televisor, originalment sortiria una cara plena de sang i escopint a Caroline. En l'escena en què apareixia el pallasso malèvol, aquesta presentava un aspecte més macabre i horrorós. O quan Diane rescatava Caroline del més enllà, originalment tornaven totes plenes de sang, esgarrapades, golpejades i amb la cara plena de parts humanes. En l'escena en la que cau a la piscina i és atacada pels esquelets que sorgeixen del fons, Jobeth Williams, l'actriu que interpretava la mare, es va negar a ficar-se a la piscina tement que algun focus caigués a l'aigua i s'electrocutés. Per convèncer-la, Spielberg es va ficar a la piscina també quedant-se en un racó perquè no li enfocessin les càmeres i li va dir que si caia algun focus es fregirien tots dos. Spielberg li treia de les mans la direcció d'aquesta cinta a Tobe Hooper, qui es diu que moltes vegades se li va veure assegut, molt trist, en una cantonada del plató mentre Spielberg prenia l'escena a les seves mans. Així va ser el resultat d'aquesta cinta, que té un format molt particular d'entretenir i ser un real espectacle visual. Els sofisticats i complexes efectes especials van ser creats per la companyia industrial Light and Magic de George Lucas. Com en tota pel·lícula de por, sempre hi ha una llegenda al darrere. Ja en vam parlar amb l'Exorcista. Doncs bé, aquesta no serà per menys. Heather O'Rourke, Caroline, va morir amb 12 anys durant el rodatge de la penosa i necessària tercera part de Poltergeist d'una malaltia intestinal de repent. Dominique Dunn, Dina, la germana gran de Caroline, va morir assassinada pel seu nòvio poc després de fer aquesta pel·lícula. L'indi de la segona i el capellà, Kane, també van morir a les terceres parts. La casa utilitzada per rodar la pel·lícula es troba a Simi Valley, Califòrnia. La família que va comprar-la, una vegada acabat el rodatge, encara viu allà.
El debat.
Aquesta setmana parlarem d'una de les pel·lícules més destacades del 2010, una pel·lícula que deixa de banda les adaptacions literàries i remakes i seqüeles, sent una de les cintes més originals i peculiars dels últims anys. Parlem d'Origen, de Christopher Nolan. Sergio, què ens pots dir de l'argument de la pel·lícula? Que ja advertim als oients que és força original i a la vegada confús.
Sí, Dom Cobb és un expert en l'art d'apropiar-se durant el somni dels secrets del subconscient d'altres persones. L'estranya habilitat de Cobb li ha convertit en un home molt cotitzat al món de l'espionatge, però també ho ha condemnat a ser un fugitiu i per tant ha de renunciar a portar una vida normal. La seva única oportunitat per canviar de vida serà fer exactament el contrari del que ha fet sempre, la incepció, que consisteix a implantar una idea en el subconscient en lloc de sostreure-la. No obstant això, el seu pla es complica a causa de la intervenció d'algú que sembla predir cadascun dels seus moviments i algú que només Cobb podrà descobrir.
Anem a escoltar un tros de la pel·lícula i seguim amb Origen.
Tienes los elementos básicos. La librería, la cafetería y más o menos todo lo demás.
¿Y la gente?
Proyecciones de mi subconsciente.
¿Del tuyo?
Sí. Tú eres la soñadora. Tú construyes este mundo. Yo soy el sujeto. Mi mente lo puebla. Puedes literalmente hablar con mi subconsciente. Es una forma de extraer información al sujeto.
¿Qué otras formas hay?
Creando algo seguro, como una cámara acorazada o una cárcel, la mente automáticamente la llena de información que intenta proteger. ¿Entiendes?
Y tú irrumpes y la robas.
Bueno.
Yo creía que el espacio onírico era solo visual, pero tiene que ver más con las sensaciones. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se trastocan las leyes físicas?
Thank you.
Com hem comentat al principi, el director d'origen és Christopher Nolan. Què destacaries d'aquest realitzador?
Christopher Nolan és un director que en totes les seves pel·lícules ha tractat diferents aspectes de la psicologia, com són la memòria, a Memento, els somnis, a Insomnia i a la mateixa Origen, i el caos, a Batman Begins i al Cavaller Oscuro. Nolan ha tingut la suficient intel·ligència de rodar projectes personals entre cada nou lliurament de les aventures de Batman, una cosa que no massa habitual, ja que els directors d'un blockbuster d'èxit solen tendir a acceptar rodar les seves seqüeles amb poc temps de diferència per calmar les ànsies dels diners ràpids de la productora. En totes les seves pel·lícules podem trobar elements que denoten el seu desig de generar un impacte en l'espectador que poc o gens té a veure amb la naturalesa de la història. El blanc i negre a Dudelback i Following, la càmera lenta en gairebé totes, especialment Origen, l'accés de música que en ocasions abasta gairebé la totalitat del metratge, el soroll atronador dels efectes sonors a Batman Begins, el Cavaller Oscuro Origen, la violència en ocasions innecessària de Memento, el preciosisme fotogràfic i els dies de guió al Truco Final, ja que sempre s'ha definit com un gran guionista juntament amb el seu germà Jonathan.
Quin factor és el que diferencia Origen de la resta de pel·lícules actuals?
Doncs la història és completament trencadora, és la història d'un home capaç d'extreure i inserir idees en el subconscient de la gent, i avui en dia les pel·lícules que veiem no ens fan pensar, només estan centrades en entretenir, ja sigui amb efectes especials o amb històries cliché que, tot i camuflades, ja en sonen d'haver-les vistes abans. Amb Origen, no pas això, durant les gairebé 2 hores i mitja que dura la pel·lícula, aconsegueix que l'espectador estigui completament enganxat a la trama per la seva peculiaritat i complicitat tan poc vist últimament. L'espectador, un cop comença a veure la pel·lícula, sap que està veient una cosa única que no ha vist abans, i tot el que té l'envoltori d'una superproducció no deixa de ser una pel·lícula amb la filosofia de cinema d'autor.
A part d'una trama realment complexa, ens trobem amb un repartiment ple de cares conegudes que fan grans actuacions. Quines destacaries?
Doncs és difícil destacar un actor sobre els altres, ja que tots ofereixen unes grans interpretacions. Però si m'he de quedar amb 2 actuacions, em quedaria primer amb el paper de Leonardo DiCaprio, un cop més genial interpretant a Dominic Cobb, un home que entra en els somnis de la gent per robar informació de la ment i que necessitarà inserir una informació molt important a un empresari per poder guanyar-se la seva llibertat i poder tornar a casa amb els seus fills. L'altra interpretació que destacaria és la de l'actriu francesa Marion Cotillard, que interpreta a Mal, la dona de Dominic, que no li posarà les coses gens fàcils al protagonista en la missió de fer la incepció.
Al principi hem comentat que va ser una de les pel·lícules més destacades del 2010. Això es va traduir en un reconeixement en forma de premis?
Doncs va guanyar multitud de premis de ciència-ficció en els premis dels Satellite Awards, 3 premis BAFTA, 4 nominacions als Globus d'Or i 4 premis Oscars, fotografia, so, efectes sonors i efectes especials. La meitat dels que optava, 8. Entre els més importants, millor pel·lícula, guió i banda sonora.
La banda sonora.
Pescar salmó al Iemen, una idea que pot semblar desgavellada. El somni d'un home, un xec àrab, un projecte que anirà prenent forma gràcies a l'ajuda d'un expert en salmons i la representant del xeic. Aquesta és la història que explica la pesca del salmó en Iemen, una cinta britànica que compta amb la música de Dario Marianelli. Dario Marianelli, format musicalment a Florència i Londres, coneix l'estil britànic i l'utilitza per reflectir un dels llocs de la història i on el que es forja la idea, el Regne Unit. Ho fa amb un toc celta i amb molt d'ús de gaites. Però no s'oblida de l'aire més oriental pels viatges a Iemen, l'altre nucli de la història on pren vida el projecte. Marianelli, el mateix que ha posat música a Janeiro, Orgullo y Prejuicio o Expiación, per aquesta última va guanyar l'Oscar, es coneix el detall i la fórmula per fer aflorar la sensibilitat. El piano, el toc minimalista i el seu aliat en aquesta partitura ja el posa en pràctica. Una bella partitura de dues cultures diferents, senzilla i eficient.
Aquí acaba una nova edició de Cinèfils. Fins la setmana que ve. Adeu.
Afraid of no ghosts.